Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Un quart d'onze del matí. Encetem avui una experiència que esperem que sigui interessant, enriquidora, que sigui moltes coses i que ens ajudi a conèixer més bé la feina diària dels Mossos d'Esquadra i que ens ajudi a conèixer més, a vegades, doncs, el que pot haver darrere de determinats fets o de determinades situacions o de determinades actuacions. Abans no en puguem parlar així d'una forma oberta i considerar-les d'una forma oberta també. Comencem una col·laboració amb el cos dels Mossos d'Esquadra, amb una disposició perfecta per part seva, per això, senzillament, per poder posar sobre la taula a vegades aquelles inquietuds, aquelles coses que no coneixem massa de la vida quotidiana i sobretot de l'actuació dels Mossos en el dia a dia. Ha passat un any des que els Mossos es van desplegar per les nostres comarques, ara han tornat de nou a ser notícia, cada dia de Tots Sants saben que els Mossos han estat notícia, la darrera notícia ja, perquè el desplegament dels Mossos ha acabat ja a les comarques de Tarragona i, per tant, tota Catalunya té ja la presència del cos de Mossos d'Esquadra. Bé, el van presentar fa uns quants mesos i ell ens acompanyarà, ell i altres especialistes professionals del cos de Mossos d'Esquadra, una vegada cada mes. Saludem a Jordi Robles, el sotsinspector en cap de la comissaria de districte de Sitges dels Mossos. Jordi Robles, bon dia, bona hora.
Bon dia a tothom.
Agraïts per aquesta col·laboració mensual que de ben segur ha de cobrir, no sabem si aquelles petites coses de les quals molts ciutadans potser no estan informats o tampoc tenen per què estar-ne més o menys informats de l'actuació diària dels Mossos.
Esperem que sigui profitosa.
Es pregunta molt sobre què es fa, què es deixa de fer, sobre per què aquestes qüestions relacionades amb la seguretat a vegades són moneda corrent en les converses dels ciutadans amb els Mossos. Per què es fa això, o per què aquesta persona és tractada així, o per què els processos van d'una determinada manera? S'ho pregunta molt la gent.
Sí, la veritat és que sí. La veritat és que tant en la nostra vida privada com en la vida professional, sempre que interlocutem amb la gent, doncs el tema policial, tot el que està relacionat amb la nostra tasca és atractiu, si més no, sembra curiositat, no? I sí, suposo que moltes vegades som interrogats per aquest tema.
I de ben segur les qüestions relacionades amb la seguretat tenen ja d'entrada una certa sensibilització per part de tothom, no?
Sí, perquè, bueno, no hem de deixar de banda que la seguretat sempre ha estat un dels temes que més preocupa la ciutadania. En aquestes èpoques que vivim actualment també ho és, i per tant sempre la gent té aquesta inquietud que dèiem abans per saber què fem, com treballem o què és el que realment passa, que a vegades es pensa que no ho diem tot. No
sé si la pregunta és una obvietat o no. Què ha de passar perquè ens sentim segurs? Si és que hi ha algun moment en què un pot dir no, jo em sento segur, o veritablement tots els ciutadans tenen aquella sensació que es poden sentir més segurs. I si això té a veure amb el nombre d'efectius dels cossos de seguretat, si això és una qüestió molt psicològica, molt interioritzada de cadascú, perquè tinguem aquesta sensació de seguretat, que ha de passar?
La sensació d'inseguretat en aquest cas sempre és una mica més elevada del que realment existeix.
Sempre?
O sigui, sempre és una mica més elevada, perquè la gent hi ha boca a boca existeix. Avui en dia hi ha un tipus de periodisme bastant sensacionalista, els mitjans de comunicació, hi ha hagut una tendència a sempre crear notícies alarmants o treure successos. Però jo crec que vivim en una societat i en una actualitat on la gent pot sentir-se realment segura.
Estadísticament parlant, perquè suposo que això és en el que es treballa en els cossos de seguretat, no?
Nosaltres treballem l'estadística i la gent no treballa amb l'estadística, però el dia a dia de la gent jo crec que és avui en dia estem en una situació on la gent pot sentir-se segura de sobres.
És una qüestió, doncs, molt psicològica moltes vegades?
Moltes vegades, la gent hi ha un sentiment de propietat, hi ha un sentiment de seguretat cap a un mateix, i això, en un estat com el benestar, com el que vivim avui en dia, la gent té cura d'això, i per tant té cura d'ells, dels seus fills, de la seva casa, del seu cotxe, i tot això pues, crea un neguit que és del tot normal.
D'acord. Li demana, per tant, la gent, els cossos policials, que vetllin, diguem-ne, per un munt de coses a la vegada.
Per un munt de coses.
Per un munt de coses a la vegada.
Sí.
És normal que es demani això?
És normal, som un cos, o en aquest cas també la policia local, som els que estem 24 hores al dia, i per tant, en molts casos, alguns no estrictament policials, però sempre som el primer referent per tothom.
Anem per aquí. Ha passat un any des de la implantació dels Mossos d'Esquadra. D'entrada, aquest primer any, quina valoració mereix?
Jo crec que per nosaltres ha estat molt positiva. Ha estat molt positiva perquè jo crec que hem aconseguit, a part de com dèiem abans, estadísticament, uns més que acceptables índexs delinqüencials, però també per nosaltres ha estat important un arrelament. Hem aconseguit, estic pràcticament convençut, i potser algú opina al contrari, però jo n'estic plenament convençut que hem aconseguit un arrelament al que és el municipi tant de Sitges com Sant Pere de Ribes, com Olivella, que és el que nosaltres treballem. I fruit d'això, bueno, hem tingut algun input de diversos sectors, de comerciants, d'hostalers, del propi ajuntament. La col·laboració amb la policia local ha estat extraordinària, i això, conjuntament amb els, el que deia abans, estadísticament, els nivells delinqüencials, la valoració és altament positiva.
Mm-hmm. Què és això del nivell delinqüencial? Comencem per aquí, segurament. Aquest terme...
Nosaltres, evidentment, cada mes, i això és la nostra feina, és avaluar què és el que passa en tots aquests municipis, què és el que passa, quantes coses passen, quantes d'elles es resolen, i això és el que a nosaltres ens permet treballar per saber on s'estan produint les coses, si hi ha algun tipus de delicte que s'està... que està augmentant en relació amb nosaltres, i llavors intentar descobrir per què està augmentant o en quina zona està augmentant, i llavors d'aquí dirigir la nostra feina perquè això no passi.
Aquí hi entra tot, des del robatori d'una bossa fins a un cas d'agressió, de qualsevol...
Hi entra tot.
Tot?
Tot.
Passen moltes coses?
En comparació a què? En comparació a què? No, no passen tantes coses.
No passen tantes coses,
però és evidentment que quan un li passa a un mateix o li passa al veí del costat...
M'entendran vostès, això és un brindis al sol, en comparació a res. Però, esclar,
clar.
Quan diem si en passen moltes, si cada dia està molt ple de petites coses, o no?
No passen tantes coses. El que jo, evidentment, entenc perfectament, que és que no, si a un li roben a casa seva, a un li foca la bolsa, evidentment això no havia d'haver passat. Per nosaltres, vist estadísticament o vist en un global, segurament no seran tantes coses. Si li preguntem a la persona que ha patit això, et dirà que evidentment passa moltes coses.
Tornem a estar en aquella qüestió de la percepció personal davant d'un fet, o la percepció del professional davant l'estadística, no?
Exacte.
Quines són les funcions dels Mossos? Tornem a refrescar la memòria. Saben vostès que hi ha Mossos, policia local, fonamentalment, movent-se per el municipi, i en el cas de la policia local per al nostre, i en el cas dels Mossos per part de la comarca també. Quina funció té cadascú?
Tenim una funció, a mi no m'agradaria que la gent es quedés amb que la policia local té unes funcions concretes i els Mossos tenen unes altres funcions.
O sigui, hi ha una funció compartida com a membres de cossos de seguretat.
Exacte, i la nostra funció dels dos cossos és donar seguretat a la població, no?, amb aquella que estem treballant. Evidentment, des d'aquí Sitges, nosaltres el que ens hem de preocupar són de ser una bona policia de proximitat, d'estar prop de la gent, de donar resposta a aquelles emergències. No som els encarregats de les grans investigacions, per això hi ha uns altres òrgans dintre del cos, unes altres unitats que s'encarreguen. Per tant, nosaltres la funció és estar aquí, sempre que es necessita.
O sigui, fem un parèntesi aquí. Quan a vegades veiem per televisió que s'ha incautat droga en algun lloc o altre que forma part del terme municipal de Sitges, això no indica obligadament que la sotscomissaria dels Mossos o que la policia local hagin intervingut directament en això?
A vegades sí,
però no sempre.
Segurament se n'ha derivat d'una petita actuació, a vegades és una altra unitat que porta directament una investigació que ha derivat a Sitges, però el que és evident és que nosaltres no podem, o sigui, tenim altra funció.
D'acord.
Si els agents de Sitges es dediquessin a fer aquestes macroinvestigacions, segurament deixarien de fer altres coses que potser no surten a premsa perquè no són tan rellevants, però segurament són... si més no, molt importants.
D'acord, o sigui, la policia de proximitat té una funció en aquest aspecte molt definida,
sí,
que és l'àmbit d'actuació...
L'àmbit d'actuació del nostre territori, com li deia, està allà on tenim que estar i donar resposta a aquells requeriments que se'ns facin.
En aquest any, des del punt de vista d'actuacions i des del punt de vista d'estadística, el que acostuma a ser, per dir-ho així, més evident a Sitges, des del punt de vista de problemàtica de cossos de seguretat, què és? I podem començar, no sé, el trànsit, els petits furs, o què?
Diguéssim que estadísticament allò que assoleix més rellevància són els furs, ara que és un delicte menor, o fins i tot les faltes de furs, que no són ni tan sols delicte.
Les faltes de furs?
Les faltes de furs. ja hem parlat una vegada.
Sí, sí, i ho refrescarem, bueno, també, eh? Perquè...
Sí, ho explicaré molt breument, i sí, és allà aquells robatoris on no hi ha ni una violència, ni una intimidació, ni una força amb les coses, i la diferència entre el delicte i la falta és el valor del que s'ha sostret. Per sota de 400 és una falta de furt. Les faltes de furt no impliquen penes de presó.
És a dir, un pot substreure fins a 400 euros?
Fins a 400 euros, serà citat davant del jutge, se farà un judici de faltes, però la pena serà una pena mínima que no implicarà en cap cas presó.
Aquests són els més habituals?
Això és el
més
habitual.
Els actes més habituals, no direm que del dia a dia, però dins de l'estadística...
És els que et donen més rellevància, com no podia ser. Desgràcia, d'altra manera, amb una població costanera, amb un volum de gent important durant tota l'època d'estiu, és una situació que durant l'hivern es normalitza absolutament... i es redueix la seva incidència molt més reduïda, però a l'estiu, amb el volum de gent que es mou, amb la platja és una font de furs també, malauradament, els locals d'oci, tota aquesta aglomeració de gent al voltant d'aquests carrers i tot això, doncs converteix les faltes de furt, com diguéssim, amb l'il·lícit més rellevant aquí, al comissari de Sitges.
D'acord. Un pot denunciar un furt, pot denunciar una pèrdua, sense saber exactament qui pot haver estat l'autor...
La diferència, la diferència entre furt i pèrdua és les circumstàncies. O sigui, si jo no sé en quin moment del dia m'ha passat, potser ho he perdut. Si no he tingut la sensació de que algú m'ha espantat...
Vol dir que no necessàriament m'ho han robat.
Si no necessàriament, clar, la gent diu, m'han robat la cartera. Bueno, vostè, si vostè em diu que l'han empaitat o que l'ha deixat en una taula i està segur 100% que l'ha deixat a la taula i ara ja no hi és, segurament li han robat. Però si vostè no té cap indici de que li han robat o de que algú se li ha apropat per sostreure-li res, potser l'ha perdut. Llavors aquí és la gran diferència, no? Per nosaltres és si és una falta de pèrdua, furt o és una pèrdua.
Es troben moltes coses? Com ja he dit, la gent perd moltes coses?
Bueno, sí, i també es furten, per desgràcia.
I també es furten, per desgràcia, no?
Sí, sí.
En àmbits d'edat molt determinats, les persones grans són més vulnerables, les persones joves, la gent que volta molt,
no existeix, o aquí no s'ha detectat que, diguéssim, que hi hagi algun col·lectiu perquè sigui més vulnerable, com podria ser la gent gran, o no s'ha detectat.
Com es fa una denúncia d'aquest tipus? És necessari fer-la sempre quan una persona ha perdut alguna cosa? No,
al venir a denunciar...
Des del punt de vista de la recomanació, sí. Perquè és evident que quan algú ha perdut, començant per la documentació, el primer que pensa és, no és només els diners que hagi pogut perdre amb la cartera, sinó tota la documentació i com refaig tot això i on vaig i on deixo d'anar.
Per nosaltres és important que la gent denunciï tot allò que li passa. És important. No deixa de ser una opció personal a vegades, Però per nosaltres és important per conèixer, bàsicament, en quin escenari es movem. És evident que si algú perd o li roba la documentació, durant algun temps haurà de portar algun justificant de que no la du a sobre, perquè la pot necessitar per qualsevol cosa, o es pot trobar en algun moment que necessiti exhibir la seva documentació. Per tant, és important que la gent s'adreci a comissaria i ens faci saber tot allò que li passa.
És molt feixuga tota aquesta tramitació?
En absolut.
En absolut?
En absolut.
És a dir, que ningú es pensi allò, m'han robat la cartera i ara,
no.
ara aquí passaré jo un... No.
Nosaltres amb la SOSCAP moltes vegades parlem de qualitat, no? De fets de qualitat. I per nosaltres és important que una persona que ha estat víctima de qualsevol cosa no li suposi el venir a comissaria una càrrega afegida. O sigui, no, intentem que, per exemple, nosaltres, i li puc dir clarament, la mitjana de temps d'espera per presentar una denúncia em sembla que està per sota dels 12 minuts. Inclús aquest estiu vam engegar una iniciativa que va ser ficar una oficina de denúncies mòbil a la platja.
Sí.
I la veritat és que només amb... Que si jo li digués que quantitativament ha estat una cosa molt positiva, li diria, bueno, no tant, potser, perquè s'han recollit unes 40 i pico denúncies. Que no han estat excessivament... No és que aquella oficina de denúncies donés un rendiment quantitatiu molt elevat. Qualitativament, doncs considerem que ho ha estat molt. Ho ha estat molt, perquè a més ha estat molt ben rebut per la gent. O sigui, vostè ha perdut o li han sostret la cartera a la platja, doncs miri, a sobre no s'ha de desplaçar, allà mateix li faran la denúncia.
És paradoxal, això, aquí la quantitat no és un criteri de valor.
No,
perquè,
clar, no.
Més denúncies sobre una cosa, precisament, és un indicador del poc índex de...
Nosaltres som un servei, públic, i per tant, no sempre ens hem de basar en criteris de quantitat, no? De rendiment.
Ja està clar. Quan un arriba a la comissaria i denuncia, què es fa? es pregunta la persona que arriba allà, què li fan? Li pregunten qui és, on viu, què ha passat, què ha deixat de passar.
S'identifica i a partir de llavors ja se li pregunta què ha passat i llavors un dels agents encarregats d'aquesta funció recollirà la denúncia o l'aconsellarà si a vegades... És que no tothom que ve a comissaria també ve a explicar-nos coses denunciables. O sigui,
d'acord.
En principi, si és una cosa denunciable, si ha sigut víctima d'un il·lícit penal, se li recollirà la denúncia. Si la seva situació o el que jo que ens explica s'ha de derivar cap a un altre organisme, doncs es farà.
D'acord. És a dir, no necessàriament la pèrdua d'una cartera pot portar, diguem-ne, una pena amb algú, sinó que pot ser una qüestió de dir, bueno, esperis uns dies, a veure si la tornen, no sé què. Sí?
Sí, sí, sí.
Coses tan simples com
aquestes. Coses tan simples com aquestes. En el moment que algú denuncia que ha perdut alguna cosa, ja queda enregistrada. Per tant, en el moment que es recuperi, que moltes vegades la documentació
es recupera... Sí, moltes vegades es recupera.
Llavors, evidentment, ja tenim una via directa per fer arribar aquesta persona a allò que hem recuperat.
Hi ha uns certs criteris, consells a donar per sortir pel carrer, normalment?
A tots aquests criteris... És que a vegades, a l'hora de donar consells de seguretat, un té la sensació de que pot crear com un cert alarmisme, no? I no és el cas, no és el cas. O sigui, a vegades no sé si tenim la potestat per dir-li a la gent que quan està quan s'està divertint o està de vacances, doncs ha d'estar pendent, molt pendent de les seves coses. Miri... La gent està de vacances,
sí,
està de vacances, no? Sí i no, clar.
Sí, no.
Sí, un està de vacances i, evidentment, porta treballant tot l'any i a sobre no ha d'arribar aquí una persona i dir-li quan està de vacances vostè està dependent de la seva bossa, d'estar... Quan vagi a la platja, doncs miri, no vagin tots tres a l'aigua de cop i vigilin el que deixen a la tovallola. Mm. Quan vostè es pren una cervesa en un bar, no pengi el bolso darrere perquè potser vindran... Sí, clar que hem d'estar pendents més de les nostres coses, no? Hem estat una mica pendents de les nostres coses.
És a dir, no cal convertir-ho en una obsessió ni una paranoia.
No, però és segurament... que no,
tampoc es pot anar amb molta lleugeresa pel món en determinats moments.
No. És que, a més, si vostè penja el bolso a la cadira amb el 90% o 99% de la...
No passarà
res. Però no compri més números perquè li passi.
Això és com aquella anècdota de qui es deixa les claus a la moto
clar.
I les troba penjades allà al cap de 5 hores o 6 i no passa res, no?
Exactament. O se'n va vostè a la platja i no tanca les portes de cara seva o no tanca les finestres. Doncs amb el 99% de les vegades no li passarà res. Vostè tornarà, dinarà i tot ha estat fantàstic. Però potser algun dia torni i hagin entrat a cara seva perquè... No perquè ningú tenia previst d'entrar a cara seva, sinó perquè ha passat algú pel carrer i ha vist que l'accés era molt fàcil. I això sí que és una cosa que aquest estiu crec que ens ha donat una mica més de feina, no?
Què? Descuits, en general?
Descuit,
o, diguem-ne, o poca sensibilitat davant d'aquestes coses? O davant d'aquestes circumstàncies que poden passar?
Bé, com li deia, quan un analitza el que ha passat, es dona compte de que no, amb tot aquest tipus de robatoris no existeix una gran sofisticació. O sigui, no està tot preparat. O sigui, moltes vegades les coses són producte de casualitats. Llavors és el que li deia, no? Pot emportar una cartera perquè la veu allà, perquè veu que és fàcil emportar-se-la. No ha sortit amb la idea d'emportar-se aquesta cartera, ni ha sortit amb la idea d'entrar a casa seva, o l'està seguint tota la nit a veure quan vostè marxa a la platja. No,
voleu dir que moltes vegades els robatoris no formen part allò d'una estratègia premeditada?
No.
I d'un coneixement absolut de dir, no, aniré allà perquè sé que allà, no. No, una qüestió no. De que aquí ho tinc fàcil i allà no ho tinc tan fàcil,
clar,
per tant,
estem convençuts que està d'així.
En la majoria de casos, diguem-ne, el que es tracta en la vida quotidiana d'aquí és això,
no? La majoria de casos. Una de les coses que nosaltres, quan vam començar aquí aquest territori, a Sitges, teníem por eren aquests tipus de robatoris amb violència a les cases que en un moment donat havien creat tanta alarma social.
Sí.
Doncs miri, no n'hem tingut cap. No n'hem tingut cap d'aquests. Per nosaltres és una satisfacció, no? Això no vol dir que demà potser em passi, però hores d'ara no n'hem tingut cap i aquesta gent sí que veiem que amb els robatoris que s'han produït a domicilis doncs la majoria de vegades hi havia doncs, una porta mal tancada, una porta d'un garatge o una finestra corredera mig oberta.
No vol dir que hi havia unes circumstàncies molt, diguem-ne, que ho posaven molt fàcil.
Exacte.
Aquelles persones que poguessin,
poguessin
robar.
Sí,
tant,
sí.
Així de simple.
Sí, sí, és que a vegades la gent no és que m'han estat seguint, és que han vist quan marxava de casa, és que... saben exactament... No, escolti, el meu... Però si tenia la porta oberta al garatge, és així o no? Sí, però si llavors no, oblidessin de tot això, no? No ha estat això.
Per tant, tornaríem a estar al principi, tenim moltes vegades una percepció, més o menys, no sé si dir exagerada, però a vegades excessivament magnificada de la situació.
Sí. Jo crec que sí, estic convençut de que sí, de que sí. De que, bueno, doncs, el que li deia abans, no? Aquestes coses que han passat o el que veu un dia a dia a les notícies i tal, es pensa que sempre et pot passar a tu, no? I la realitat, miri, no hem tingut cap robatori violent dintre d'un domicili en un any. Cap. Això sí que és la realitat. Que la gent té por de que li pugui passar, encara segur que hi ha molta gent que té por que li pugui passar, no?
Sempre hi ha algun fet una mica traumàtic darrere un furt, darrere un robatori?
Miri, nosaltres aquí, bueno, el cos, per exemple, té l'oficina de relacions de la comunitat, el grup d'atenció a la víctima, per exemple, té engegat un seguiment per aquelles víctimes majors de 65 anys i menors de 18 anys. O sigui,
d'acord.
Quan un és víctima i és menor d'edat o és major de 65 anys...
Ens aturem un moment. És a dir, hi ha un grup específic, diguem-ne, dedicat a atendre a les persones, diguem-ne, més o menys vulnerables, per dir-ho així? O que pateixin d'una situació...
A l'hora de posar denúncia, no. No, a l'hora de posar denúncia, aquesta persona vindrà i qualsevol persona recollirà denúncia. Però sí que aquestes persones, per exemple, tenen un seguiment posterior, independentment de quin sigui el delicte, no?
D'acord.
Sí que, per exemple, no sé, es mira més o menys, no? Però si una persona de 65 anys ve i denuncia una pèrdua, potser no serà necessari. Però si una persona de 65 anys o un menor ha estat víctima d'un robatori, doncs el trucarem i a veure què, quines seqüeles té o quina situació li ha pogut generar aquest il·lícit. No?
Perquè és cert que es crea, per tant, una sensació de vulnerabilitat per fet d'haver estat víctima encara que sigui d'un petit furt o d'una situació.
Però això va molt amb les persones, hi haurà persones que ho assumeixin amb una absoluta normalitat
i demà serà un altre dia.
Per tant, com no podem estudiar cada persona que ve, doncs s'opta per aquest tipus de col·lectius, no? Pues el que li deia fins ara.
Això formaria part d'un criteri d'entendre, no sé, l'actuació del professional de la seguretat diferent del de fa anys enrere? És a dir, que una persona la setmana següent doncs pugui trucar a casa de la persona afectada i, bueno, com està, què ha passat, etcètera, tal.
Pues jo crec que no es feia abans, però tampoc és... No m'agradaria ara...
No dic si es feia o no, si forma part d'una certa política d'entendre el cos...
Jo crec que sí, que absolutament forma part d'una política d'entendre el nostre cos com és avui actualment, no? I amb allò que parlàvem, no? Hi ha unes coses que a part de... delimitants a respondre a aquells serveis d'emergència. Sí, jo crec que si treballéssim així estaríem condenats al fracàs. Avui en dia una policia no pot només limitar-se a quan vostè té un problema truqui'm que jo ja hi aniré, no? Hem d'arribar a una interrelació molt més important amb la gent, no? I aquestes coses pues, formen part, diguéssim, de tota una estratègia.
D'acord, hem parlat d'actes, diguem-ne, que poden tenir un caire delictiu. Si jo perdo les claus de casa i no s'entra a casa, truco els Mossos?
Si vostè perd les claus de casa
i no puc entrar, truco els Mossos?
Pot trucar als Mossos, pot trucar a la policia local. Sí.
Això forma part també de l'àmbit de...
Pot trucar als bombers, pot trucar a un manyà.
D'acord.
Pot trucar directament a un manyà perquè vostè ha perdut les claus.
D'acord.
Que seria el més senzill.
Dic, per si a vegades es donen situacions d'aquest tipus, eh? Animals domèstics penjats a un balcó, històries d'aquestes que a vegades un diu, uf, quines coses passen en la vida de cada dia.
Segurament amb la SOSCAP moltes vegades ens revisem tot el que ha passat el dia anterior i veiem que hi ha moltes coses que han estat derivades.
D'acord.
Si una persona truca i diu, miri, he perdut les claus a casa.
I que formaria part de l'anecdotari, eh?
Sí, vostè li han robat les claus. Vostè té por que algú vingui amb aquelles claus.
D'acord.
No, les he perdut, però les ha perdut amb el bolso on té vostè el seu carnet i on fica... No, només he perdut les claus de casa. Doncs miri, truqui un manyà. Truqui un manyà que segurament li posarà una clau nova.
D'acord. Qui perdi les claus que canvio pany, no?
Sí. Altra cosa és que, escolti, jo he perdut les claus amb el bolso va un carnet on posa la meva adreça i se fa estupendo de trucar als Mossos.
Perdre un mòbil és un problema important?
No, avui en dia no. Perdre un mòbil, el que t'hagi costat el mòbil, tu pots trucar directament a la companyia i que es doni de baixa aquell mòbil. I a partir d'aquest, la denúncia serà la teva garantia de que si hi ha una tarificació posterior, doncs ja no t'hauràs de fer càrrec.
Igual que en targetes de crèdit, igual que en qualsevol d'aquest tipus.
Exactament.
Coses, no? L'agost ens deien que, esclar, la crisi ve, hi ha una certa relació causa-efecte, període de crisi, període de més furs, o no?
Jo amb aquest tema m'agradaria ser absolutament rigorós.
Vinga.
Val? Nosaltres ja, com deia vostè a l'inici d'aquesta entrevista, nosaltres portem un any a Sitges. Val? Llavors, a nosaltres el que ens agrada és quan mirem els fets delinqüencials i tal, basar-nos en unes bases correctes i concretes, que són... Ara sí ja que ho podem començar a fer. Ara ja podem saber què va passar el novembre de l'any passat i què passarà aquest novembre. Doncs miri, ara... bàsicament hem pogut analitzar els primers 15 dies Val? I li has de dir sincerament que les diferències no són significatives. No són... Potser d'aquí dos mesos
es pot constatar
i mirar, miri, escolti, si estem en una època, diguéssim, de crisi, hi ha gent, molta gent que es veu afectada per aquesta situació econòmica i la cosa s'ha notat. Però jo estic convençut de que la incidència no serà tant, perquè és molt evident que amb un percentatge elevadíssim d'aquesta gent que segurament pot tenir algun problema econòmic o pot tenir una situació pitjor que l'anterior...
Ho dic perquè feia anys que no en parlàvem, sí, d'allò de robar per necessitat, en el cas que sigui així, eh?
En el cas que sigui, però jo estic convençut, com li deia, que aquest 90 i pico llarg percent, la seva primera opció no serà delinquir. Perquè segurament hi haurà altres, moltes altres opcions, no? O sigui, hi ha molta gent i... per desgràcia segurament hi haurà, no sé si molta, poca, ja, però que es veurà afectada per aquesta situació, segur, i ja hi ha gent que es veu afectada i ho veiem cada dia amb les manifestacions i amb els comiats i... però estic segur que la seva opció no serà delinquir, o sigui que la seva primera opció en cap cas serà delinquir.
Ara tenim aquella sensació que el professional ens diu: hem tornat a agafar el tòpic de tota la vida, sí, i hem tornat a penjar allò de dir, tal com estan les coses, segur que
segur
trobarem,
sí,
i no
sí,
és
sí,
així, és una qüestió de, diguem-ne, de concepció cultural moltes vegades, i perquè una persona acabi delinquint per necessitat, en el seu cap han de passar moltes coses.
Estic seguríssim.
I molts processos, per dir-ho així, abans d'arribar a això.
Estic seguríssim que molta
quan
gent
no ho ha fet mai a la vida. No?
Ni tan sols una cosa que arriba a ser plantejable, no?
D'acord. És cert això que un no fa el que no ha fet mai? O ha de posar-se en una situació molt complicada perquè això
sigui així? Crec que posar-te en una situació complicada et pot portar a fer mil i una coses. O sigui, no m'agradaria veure'm en una situació on,
sí, sí,
per
sí,
exemple,
sí,
la meva filla no tingués res que menjar, no? No m'agradaria veure i no sé com podrien sortir-me. Estic segur que explotaria 50.000 opcions abans de la delinquir. Jo crec que la majoria de gent pensa en això similar, no? O sigui, la gent pensa, té un pensament similar de tot aquest tema.
Hi ha també una certa, no ho sé, un cert estudi de si veritablement en situacions de crisi o de penúria econòmica augmenta determinat tipus de delictes o no? Des del punt de vista del cos com a cos, hi ha una certa...
Ara ho desconec, si existeix o si hi ha alguna previsió o tal. Jo li deia, analitzant les dades, quinzena en quinzena, no hi ha una significativa, no és significatiu un augment, diguéssim, delinqüencial. D'aquí dos mesos ho sabrem amb bastant més de criteri.
En aquest primer any, els Mossos, diguem-ne, arribaven a Sitges amb una certa imatge de cos especialment dur en les sancions de trànsit o especialment inflexible en les sancions de trànsit. Què ha de ser que de nou, com s'ha viscut aquest any des del punt de vista també de tot el que fa referència, diguem-ne, al trànsit? Sigui d'allò, des del caparca on li don la gana, etcètera, etcètera, durant 5 minuts, fins al que passa pel món.
El trànsit portàvem anys desplegats, per tant, pel que fa estrictament al trànsit,
sí,
i nosaltres, en aquest sentit, tenim competència en les vies interurbanes, ja la teníem, per tant, el canvi no ha estat significatiu. O sigui, en vies urbanes nosaltres no denunciem, que sí que es atenem algun requeriment d'algun ciutadà, llavors en aquest cas sí que hem de cridar la Guàrdia Urbana perquè sí que ells qui denuncien dintre del casc urbà.
Estem amb el que dèieu, no? No denuncien, però tampoc en són, que diguem, absolutament aliens el que pugui passar en un urbà.
Si alguna persona es manifesta que té alguna problemàtica per un cotxe, evidentment no direm truqui la Guàrdia Urbana, sinó ja serem nosaltres mateixos qui trucarem a la Guàrdia Urbana.
D'acord. Això és una qüestió de civisme, l'ús del vehicle, l'ús de... Pregunto, si és una qüestió també de...
Jo crec que quasi tot és una qüestió de civisme. Quasi tot és una qüestió de civisme i l'ús del vehicle hauria de ser una qüestió absolutament de civisme. Perquè, però, clar, és molt difícil mesurar en un moment donat el dir, deixo aquí el cotxe, que si són dos minuts, doncs no sé quanta gent estàs molestant aquests dos minuts, no?
Aquesta deu ser una de les frases més escoltades per policia local i Mossos d'Esquadra, no?
Segurament.
Dos minuts.
Si és un moment, si jo anava i baixava...
Allò tothom, del codi de circulació, d'estacionament.
Tothom té un motiu, per ell segurament aquell motiu és absolutament legítim per deixar aquest cotxe dos minuts allà. Però bueno, si ho féssim tots alhora seria un caos, segurament.
On arriba la flexibilitat o no?
Jo crec que la flexibilitat en tenim molta tots plegats.
Sí?
Sí, 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 i els Mossos també, i la policia local també. El que passa que normalment a vegades hi ha, les coses obeeixen a motius concrets, o sigui... hi ha gent que et pot demanar flexibilitat doncs per, mira, escolti, jo és que no portava el meu crio lligat a la cadireta perquè són 100 metres doncs potser allà durant uns dies no tindrem flexibilitat o durant un temps, o no l'hauríem de tenir mai, no, vostè ha de lligar el seu crio correctament I no m'expliquis si són 100 metres o són 150 metres.
Igual que el ciclista hauria d'anar en casc sempre.
Igual que el ciclista hauria d'anar en casc, o segurament moltíssimes coses, això és aplicable. O no, és que m'han trucat al telèfon mòbil, és que és urgent. Bueno, doncs no li puc recordar cada vegada les estadístiques d'accidents perquè seria brutal, no? Però bueno, hi ha coses que no es poden fer i aquí amb algunes serem menys flexibles i després hi ha petits incidents o petites coses. Miri, és veritat que he deixat un moment aquí, però escolti, no torni a fer, no? O és un moment que abans sentia que la guarderia, és que acabo de deixar el criu i deixava el criu i que té 2 anys i marxo de seguida. Bueno, segurament si és així ningú li dirà res, no? O li diran, escolti, això no ho pot fer per aquí correctament la propera vegada, però ningú vindrà amb la denúncia, clarament. Mm.
En això també hi ha una certa temporalitat? És molt diferent l'estiu que l'hivern, o no?
No. Més aviat, a vegades, hi ha objectius estratègics i hi ha campanyes que s'anuncien a premsa, que s'anuncien a televisió, i, per exemple, fa poc s'inicia una campanya de sanció al telèfon mòbil. Doncs aquestes campanyes segurament és molt més inflexible, o es fan algunes accions ja, diguéssim, predeterminades a establir els controls, que en altres èpoques d'any, doncs, potser sí que si trobem alguna persona conduint i parlant al mòbil la sancionarem, però no serà l'objectiu principal, o no, aquell control específic no serà per això.
La gent jove és un factor de risc?
No, com a col·lectiu no podem definir.
No. Col·lectiu, sí, com... Si estem per això, per què ens digueu no? Mentida.
No, la gent jove no és un factor de risc, no. Per si no. Sí, per si, evidentment, per si no. Com a usuaris de zones d'oci i tal igual, evidentment hi ha més gent jove que gent d'una edat avançada. Però per si sola, la gent jove no és un col·lectiu de risc.
Mm-hmm. El que passa és que segurament si jo fos d'una asseguradora... Esclar, o si fos usuari, diria, escolta'm, jo soc jove, no tinc 25 anys i resulta que per fer l'assegurança del cotxe em fan pagar no sé què, perquè diuen que si tinc un cotxe vermell doncs ja pago una miqueta més, diuen que si tinc un cotxe de determinada cilindrada pago una... Això deu fer valer l'estadística també,
sí,
en algun moment, no?
Sí, deu respondre a criteris absolutament estadístics i segurament, pues, que deu influir l'experiència a la conducció o el fet de que, bueno, tinguin ells contrastat que la gent jove, pues, segurament pateix més accidents, llavors... És una estratègia comercial o segurament respon a algun criteri objectiu, però per si jo crec que definir la gent jove com un col·lectiu de risc així sense especificar i entrar en detalls
és de nou caure en el tòpic,
sí, és un
i caure
tòpic, sí.
En molt d'això. 3/4 d'11, per acabar, fem cas a la norma així en genèric?
Sí.
Ens portem bé, som més o menys disciplinats de banda.
Sí. Passa que on hi ha relació de persones, on conviuen persones, sempre hi ha conflicte, no? Però la majoria de la gent és evident que fa cas a la norma.
D'acord. La confiança és bona o no, en aquests casos? O diguem-ne, s'ha de crear per part de la gent de seguretat allò, no escoltis massa a la persona, o cauràs i aquella sanció que anaves a posar, al final, no.
Jo crec que la confiança ben entesa és absolutament positiva, positiva. Sí, i per això nosaltres el que intentem és a través de les nostres campanyes, o ara farem una al Nadal, per intentar apropar-se a la gent, per intentar apropar-se als comerciants i tal, això no, aquesta confiança que volem transmetre en absolut, esperem que sigui mal interpretada, no?, en alguns casos. Per tant, jo crec que aquesta confiança només té aspectes positius.
Una campanya per Nadal, en quin sentit?
Doncs una campanya per Nadal en què intentarem que és fer-nos molt visibles amb les zones de comerç, les zones amb els eixos comercials més potents dels 3 municipis. Ens aproparem als comerciants per donar-los augmentar aquesta sensació de seguretat, que segurament en aquestes èpoques amb tanta gent segurament ells creuen que és una època propícia per ser víctimes sobretot de furts, I després, diguéssim, a l'entorn de nit, doncs també reforçarem el patrullatge en aquelles zones o aquells al voltant d'aquells negocis més susceptibles de patir robatoris, no? Perquè és una època on hi ha més... Els magatzems tenen més gènere, les botigues estan més plenes i això.
És cert això que si no es veu un membre d'un cos de seguretat, per si ja es crea una certa sensació d'inseguretat o no?
Jo crec que no, si no es veu, no, però si el veus, segurament te sentiràs més segur.
Perquè quan el sant inspector diu, no, per fer-nos més visibles,
sí.
Clar que quan un es fa més visible, sí, hi ha algú que ho percep directament.
Sí, però
no?
jo no miraria amb el sentit que si no hi són...
Sí, la qual cosa no vol dir que siguin invisibles.
Clar, però si hi són, segurament em sentiré més a gust.
En parlarem d'aquesta campanya en una propera ocasió, d'aquí un mes, quan tornem a tenir a nosaltres els membres del cos dels Mossos d'Esquadra, aquí Sitges. n'hem parlat avui de tot plegat amb el sotsinspector en cap de la Comissaria de Districte de Sitges, Jordi Robles. Gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Fins la propera, com no, adeu-siau.
Molt bé.